abans quan fèiem els agraïments, com que sempre hi ha tanta gent aquí a agrair, potser no he agraït prou també a la Maria Capelles, que també avui al final, a l'última hora, doncs, tampoc ha pogut venir per qüestions personals, però amb qui també hem col·laborat en l'organització de la jornada i amb qui també tindrem ocasió de col·laborar en els propers mesos i anys, i que també ella, per la seva banda i en col·laboració amb nosaltres, també està treballant en la recuperació de la memòria d'en Damià. Bé, doncs comencem amb la primera xerrada del matí i ens fa molta il·lusió tenir aquí nosaltres en Jordi Sobrequés, que és aquí en qualitat d'amic d'en Damià. Tothom que és aquí avui és en qualitat d'amic d'en Damià, també ell. I ell, la seva xerrada, per cert, per si no teniu el programa d'avui, allà a l'entrada n'hi ha, hem deixat allà en una taula, per si voleu estar al cas de les diferents intervencions, doncs la xerrada d'en Jordi l'hem titulat simplement Damià Escudé, el profeta.
50 anys d'amistat ininterrompuda, mai esbardellada per cap patacada. Aquesta va ser la constatació que se'm va fer evident en el moment en què vaig conèixer el traspàs de l'amic Damià. I això, malgrat que alguna de les seves intempestives ensagallades haguessin colpit algun amic o alguna amiga íntima. He de dir que, exceptuant la dimensió catalana, on les fidelitats, les preocupacions, les complicitats i les conviccions eren plenament similars, en altres, com l'ètica i l'estètica, o la religió, eren dispars i fins i tot antagònicament radicalment contradictoris. Tot i així, l'evidència, la simpatia, l'estimació per a persones, mai la germanor va subsumar. Aquesta constant fraternitat considereix la imatge i la sensació d'haver compartit amb en Damià el mateix món, que un salpàvem i atracàvem, a un amarràvem i avarruàvem les nostres embarcacions després d'algun viatge, i a un tornàvem sempre amb la il·lusió de tornar a veure'ns. Quan alguns, en ocasió del seu funeral o d'aquesta reunió acadèmica, han suggerit que potser en en Damià aquest tipus de commemoracions no li resultarien de gran, m'ha semblat que s'equivoca, perquè en Damià també buscava el seu reconeixement i era, emprant aquella coneguda cançó que diu a su manera, una personalitat presumida. Conscient de la seva singularitat i de la dificultat d'inserció dins del seu entorn, va bastir al voltant del seu jo una superestructura sòlida, algunes vegades fins i tot feia por, per tal de protegir-lo i m'atreviria a dir fins i tot blindar-lo. El va ajudar el fet que la natura, o millor, l'herència familiar, li regalés una salut esplendorosa i un optimisme vital incombustible. Sí, em sembla que en Damià era el tipus de personalitat a qui li escau aquella descripció de tenia un rei al cos, o el rei tot sol. Els individus d'aquesta idiosincràsia acostumen a pensar que no els hi cal justificar la seva originalitat per mitjà de les obres. D'aquí que Damià no es dignés a escriure i a pintar relativament poc i a filmar encara menys. vigorosa energia i en tenia molta. La va emprar per construir-se un sistema de pensament d'abast global, universal, que li sigués també útil per la seva quotidianitat. Però alguns, entre els que m'incloc, en Damià ocupava el primer pis de la genialitat, encara que per altres era el primer pis de la bogeria. Així d'extremes eren les apreciacions que suscitava el nostre pis. Hi ha penjada a la xarxa, i cal agrair-lo a qui ho ha fet, un article de 1970 publicat a el difunt diari El Telexpress amb el títol L'opinió del químic, on ens sembla que en Damià queda retrata amb els trets capitals del seu tarannà. Diu així al final: Yo no vivo ninguna contradicción, porque no soy otra cosa además de lo que soy. No soy oficinista ni obrero. Soy Damià Escudé. I podria afegir Damià Escudé i Lledó. Tal era la gran estimació que sentia per la seva mare. L'anècdota que els exposaré permet comprendre la manera de funcionar del seu mètode fabulatori de metamorfosis d'estructures simbòliques. Explicava que, atès que la seva mare es deia Mor i la meva Flor, noms pagans i complementaris subratllaven, que de jovenetes varen ser amigues, que tenien els ulls blaus i eren rossos, i que eren de Girona. Tot això, ell ho transformava per mitjà d'una operació de metamorfosis i ho convertia en els fonaments de la que tenia que ser necessàriament la nostra amistat. Relació que relligava a la lleialtat a la ciutat de Girona, que ell mai va descuidar, i d'aquí a una Catalunya profunda, misteriosa, que només podien capir unes determinades persones, les nascudes a la Catalunya Vella, a la Catalunya Carolíngia. A Barcelona eren els anys de la boia divina, de les comunes hippies i de la intensificació de l'agitació catalana i sindical. Algú ens va batejar en la teoria de la catarsis alliberadora i de la sobirania mental i la gestació d'una contracultura que implicava la revolta contra les lleis més opressores. Naturalment, aquest moment individual d'alliberament passava per la desobediència. Conversava incansablement amb tots els transeunts, tot impartint la seva doctrina. Però, de sobte, interrompia el pacífic col·loqui, es posava al volant del seu vehicle i, amb decisió, s'introduïa en l'atapeït flux circulatori de la plaça, però en sentit contrari. El de desordre contracultural que provocava l'ordre circulatori burgès era descomunal, i a les imprecacions dels desconcertats conductors responia amb un sobri: ei, és que sóc de Girona. I han acabat amb aquella rialla seva mefistofèlica que es glorificava tot dient: ha, 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 en aquests els hi he proporcionat una catarsis purificadora. Viatge no fou el que se'n diu un viatge iniciàtic. En primer lloc, perquè ell ja estava iniciat. I després, com que creia que tot estava en la ment, no calia canviar-la de lloc per posar-la en moviment. Va ser ell, i ho dic amb un profund agraïment, el mateix ens sembla que expressarien altres companys, qui ens va introduir en el fabulós món de l'experiència psicodèlica, en el coneixement de l'àcid lisèrgic, en el LSD. La primera sessió va esdevenir-se en la barraca que la seva família tenia a l'idílica Cala Salguer. Com que era més gran i químic i reputat gurú, durant les primeres sessions psicodèliques va exercir de mestre. No obstant, cal remarcar que mai ningú li va veure prendre una píndola d'àcid o embriagar-se amb alcohol, que eren, per altra part, les nostres vies d'accés a la navegació psicodèlica. Cito del llibre de Juan Carlos Usó, L'aventura psicodèlica en España. Es el caso del que probablemente constituyó el primer colectivo lisérgico que funcionó en el Estado español. Estaba conformado por un grupo de muchachos compañeros de instituto: Damián Escudé, Josep Florit, Ferran Lobo, Víctor Gómez, Rafael Arana y Jordi Sobretes, los cuales habían constituido en Girona a principios de los 60 el germen inicial de la que pronto fue conocida como la Confraría de Bebedores de Vino. Aquella especie de fraternidad báquica quedó formalizada unos años más tarde, cuando sus miembros cursaban estudios universitarios en Barcelona, etcétera, etcétera. Al tener conocimiento del LSD, a la ebriedad inicial etílica agregaron una intensa experiencia psicodélica, etcétera, etcétera, mientras vivía una aventura psicodélica verdaderamente precursora, etcétera, etcétera. Cabe decir, asimismo, que la Confraría de Bebedores de Vino de Girona jugó un papel decisivo en la iniciación de no pocos curiosos e influyó en otros grupos más o menos afines como, etcétera, etcétera. De aquesta època recordo una conversa amb dos o tres monjos en el convent de Caputxins de Sarrià. En Damià, que era l'únic que es confessava cristià, va defensar la concordança entre l'ideari hippie, és a dir, l'alliberament individual, la pau, l'amor universal i la fraternitat, amb els principis bàsics de l'Evangeli de Jesús. Per acabar, recomanant vehementment la ingesta de la substància bioquímica sagrada, és a dir, la LSD, com el millor mitjà per accedir a la contemplació de la divinitat i, molt especialment, per la comprensió del misteri de la Santíssima Trinitat. Hi ha dos trets permanents i punyents a la trajectòria vital del nostre amic. Un és la fidelitat, la identificació amb Catalunya, i l'altre és la inquietud i cavil·lació religiosa. De la primera no en diré res més sinó ratificar-la amb admiració. Vaig començar a relacionar-me amb en Damià just després de sortir de la presó, on va complir condemna per militar en el foc, Front Obrer de Catalunya. Per tant, desconec sortosament la infantesa i adolescència, el que m'ha estalviat de capficar-me en el buidós món de les històries i traumes propis d'aquests períodes i que tant captiven a xafarders i biògrafs. El vaig conèixer, doncs, com un home fet, i gosaria dir fins i tot un pèl sucarrimat. La primera vegada em va citar a la Devesa al restaurant La Rosaleda. Ens vàrem instal·lar a fora i en una taula on va depositar una voluminosa cartera va començar a treure bíblics. Una en grec, una altra en llatí, en francès, en anglès, alemany i naturalment l'espanyola i la catalana. I mentre enraonava, era més aviat un sermó, una conversa. Per sostenir els seus arguments, deia, per exemple, veus, aquesta diu, Jesús, el fill del Pare, i aquesta, Jesús, el fill de Déu, i aquesta, Jesús, l'engendrat pel Pare i l'Esprit Sant. Jo estava meravellat perquè les agafava i obria a l'atzar i citava sense mirar-les. I a la vegada decebut, perquè pensava que parlaríem d'assumptes polítics. A l'acomiadar-nos de manera discreta, vaig elogiar les seves dots de políglota i em va contestar enigmàticament, amb un somriure sardònic. No, home, no. L'important és saber el que podríem dir. Una vegada, quan estàvem sopant a casa d'un amic, va veure les obres complertes de Hegel. Es va aixecar amb aquella decisió i empenta que feia en totes les coses. Va agafar el primer volum, el va palpar, el va fullejar durant uns pocs minuts i el va depositar al seu lloc. Va fer el mateix amb el segon i amb el tercer fins a arribar al sisè. En Damià acabava d'haver llegit Hegel, o millor, acabava de saber tot el que deia Hegel, o per ser encara més precís, en Damià acabava de fer seu el seu Hegel, incorporant-lo al seu sistema de creences, perquè per en Damià conèixer era creure. I encara un altre, quan estava a la presó, això ho expliquen els seus companys de reclusió, el bibliotecari, admirat de la capacitat lectora d'aquell reclus, volent esbrinar-ne la seva tècnica, va descobrir que d'uns llibres llegia només les planes de numeració parella i en altres les de numeració senat. En uns llibres llegia una plana de cada 10, en altres de cada 10, de cada 20, de cada 13 i de cada 40. I ja en tenia prou. Crec, amb altres que el van conèixer bé,
que Damià tenia gairebé res. I és que no en tenia necessitat. Formava part d'aquell grup de persones que amb una sòlida formació científica un dia descobreixen que la ciència els queda petita i els hi és opressora. El món de les grans veritats està més enllà de les mediocres evidències científiques i que cal descobrir-lo, no pas amb el mètode racional analític, sinó amb un coneixement intuïtiu i per una experiència personal i per una pràctica simbòlica. Són pensadors que, com en Damià, lamenten el triomf del racionalisme cartesià a qui fan culpable d'haver assassinat el jo i busquen per la via del subconscient i inconscient arribar a la saviesa. Predicava que més enllà del cosmos, del temps, de l'espai, de les coses que es mouen i canvien, hi ha la realitat veritable, la veritat fonamental. I atès que tot es troba en la ment i que l'univers és mental, tot passa dins la ment individual. Una cosa és segura. En Damià va cavilar, rumiar, barrinar i maquinar amb frenesi i sense recórrer a l'ESD. Algú ha dit que no en tenia necessitat perquè el seu cervell ja el produïa per si mateix. No ho sé, però podria ser. El cert és que com expert psiconauta va viatjar amb la imaginació per una totalitat extrasensorial configurada, la meitat per l'idealisme platònic i l'altra per les religions orientals. De conviccions visiblement panteístes, era per filosofia i per temperament decididament, rotundament antinihilista. Si calgués situar-lo en alguna de les corrents filosòfiques, potser la més adient fora la tradició hermètica, a la qual s'inclouen personatges com Ramon Llull, Arnau de Vilanova o Giordano Bruno. Els seus postulats filosòfico-religiosos foren de naturalesa sincrètica. I no ho dic prioritàriament. De fet, totes les religions operen per un sistema de sincretisme, alimentant-se les unes de les altres de les seves respectives impostures. El nostre personatge, en els últims anys, suggeria l'imatge d'un vaixell que ha navegat i fondejat en nombrosos ports, els que nosaltres, per entendre'ns, els hi posarem un nom. Col·lectius ecologistes, feministes, llibertaris, anarcosindicalistes, comunes de hippies, de solidaritat amb els presos, de cristians de base, de Pax Christi, esotèrics, budistes, Hare Krishna i Assemblea Democràtica de Catalunya, i probablement mateix el món. En Damià, que estava posseït d'una ardent febre especulativa i per un capteniment singular, es va manifestar sempre com una figura carismàtica i com a tal es va veure obligada a ocupar-se del passatge de la creença a la rutina de cada dia. És la qüestió delicada del disseny dels rituals. És segur que no hi ha religió ni moral sense litúrgia. Per això el nostre amic s'envoltava de certes pràctiques, ritus o cerimònies que foren acollides de manera molt dispar, des de l'acceptació i la comprensió fins al rebuig, passant per la curiositat. Permeteu-me que em valgui d'una història personal per entendre millor aquesta matèria. La meva dona, amiga també d'en Damià, estava ingressada en una clínica de terminals consumint les darreres setmanes de la vida. Un dia, el director, a les 4 de la tarda, em va telefonar i em va convidar a anar-hi urgentment. A arribar al seu despatx, vaig veure en Damià assegut. A darrere seu tenia dos dempeus, dos segurates, i estava, com he dit, assegut, repenjarat, escarxofat en un sillot. Com un Buda majestàtic de barba rosa, l'ànim suspès, angèlic, impassible i majestuós, com si tot el que passava al seu voltant no tingués relació amb ell. El director, un home de 40 anys, de l'Opus Dei, va explicar que aquell senyor, assenyalant la hieràtica figura de Damià, s'havia colat en l'habitació de la malalta, havia encès unes estelpes, cremat unes substàncies i, sobretot, en el colmo de l'atreviment, havia obert de bat a bat la finestra que donava a la muntanya de Vallvidrera. Érem a finals de maig. Per tal d'evitar l'expedient disciplinari a la infermera de guàrdia, a qui en Damià s'havia camalat amb l'esperança de veure un miracle i de deslliurar-lo en ell, vaig declarar que jo havia autoritzat la cerimònia, cosa que no era certa. Aleshores, el doctor director es va llançar a qualificar l'acte de supersticiós, de bruixeria, d'irracional, d'anticientífic, etc. Per calmar-lo vaig dir-li que em sorprenia un home tan catòlic com ell, que participava en una cerimònia en la que una persona vestida estrafolàriament i pronunciant màgiques paraules era capaç de convertir un tros de pa, un got de vi, en la veritable sang i carn d'un home difunt feia 2.000 anys, i que a més tot acabava amb un banquet caníbal de molt mal gust. La intenció era demostrar al director que el ritual emprat per aquell senyor era molt menys dramàtic, molt més innocent i molt més saludable que el que ell practicava. I això val en general per vindicar i defensar els rituals, les litúrgies i les performances amb les que es va obsequiar en Damià en el transcurs de la seva vida. És conegut que els temperaments neguitejats per una vivència espiritual intensa han de fer front a un conflicte que els corseca: expandir la seva consciència fins a aconseguir una ment callada, sense paraules, i a la vegada saber-la exposar en paraules o en música, potser en dibuix. Alguns s'han estranyat que en Damià no escrivís. Potser una possible explicació seria que uns escriuen perquè són capaços de viure poc i a poc, mentre que altres no poden escriure perquè viuen massa. caldria quina banda el col·locaria. La falagava que li diguéssim que era com un maquis, com un emboscat hàbil per infiltrar-se en qualsevol territori religiós per descobrir el secret i endur-se el seu tresor. Tots els que hem tingut la sort de conèixer en Damià sabem de quina manera en les converses et portava a volar per un cosmos poblat de figures, formes, organitzes, guardadores i escoltades. I com els mots es trataven com uns mires dins un firmament gravat sol a la barra. I com a la velocitat carismàtica era de naturalesa profètica. Mestre, guru, pensador, patriota, artista, sí, però sobretot profeta. Així el veia i així el veig. I acabo